Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre. Karen Madrid.
La pròxima onada de coronavirus serà més lleu gràcies a la vacunació. Així ho preveu el cap de malalties infeccioses del Taulí, Manel Cervantes, que descarta que la Covid-19 desaparegui, de moment, però creu que la incidència serà més baixa.
Probablement aquestes pujades i baixades seran cada cop més petites, però jo crec que ni aquesta és l'última ni la penúltima. El que passa és que pot ser que ja no circuli amb tanta facilitat perquè no trobi tanta gent vulnerable, uns perquè ho han passat, uns perquè s'han vacunat, uns perquè van amb molta cura.
En aquest sentit, si el coronavirus es manté en un segon pla, Cervantes preveu que la grip sigui més forta. Fer més atenció domiciliària a pacients oncològics i malalts crònics redueix la presència a les urgències del Taulí. Així s'ha confirmat després d'ampliar els horaris de la unitat d'atenció pal·liativa als domicilis, com ha explicat la seva coordinadora, Teresa Ribot.
Que això està instaurat, les demandes a urgències han baixat i només venen aquells malalts que, en situació d'agreujament, aquest agreujament s'ha provocat en un horari que no teníem la possibilitat de que el PADIS actués, de que l'equip que l'ha anat segurament a valorar aquest pacient, que és el 061, els CUAPs també han valorat que aquella situació es havia de derivar a l'hospital.
Ribot també apunta que l'angoixa en pacients i familiars s'ha reduït des de l'aplicació del nou horari el mes de febrer passat. En esports, el capità del centre d'esports, Aleix Coc, dona la cara davant la delicada situació de l'equip. El tarragoní, entrevistat al programa Hotel Suís, considera que la millor fórmula per revertir la situació és seguir apostant per la mateixa filosofia dels últims temps. També ha demanat el suport del públic aquest diumenge en el decisiu partit contra l'UCAM Múrcia. Aquestes i altres notícies les desgranarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. El temps.
Ara mateix tenim 21 graus a Sabadell, temperatures que han pujat lleugerament respecte a les últimes hores. Què hem d'esperar de cara a aquesta nit, de cara a demà? Li preguntem al Xevi Soler. Xevi, hi haurà canvis? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. No esperem gaires canvis amb la situació meteorològica pel que resta d'aquesta jornada de dimarts. Hem de continuar parlant de domini de l'ambient assolellat en el conjunt del territori, en només alguns intervals de núvols baixos cap a punts del prelitoral. Tot plegat amanit amb una temperatura que, en general, oscil·larà entre els 20-23 graus cap a punts del litoral i prelitoral i unes miqueta més baixes, al voltant dels 19-20 graus, cap a la resta de l'interior del territori. De cara a demà, situació també molt tranquil·la, però al final de la jornada arribaran alguns núvols, uns núvols que poden donar alguna feble precipitació ja cap al vespre o nit i matinada de dimecres a dijous. I de cara a dijous sí que es presenten canvis, amb més núvols en general, sobretot a punts del litoral i prelitoral, on són possibles algunes precipitacions, sobretot a les comarques de Girona i punts de les de Barcelona. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Manel Cervantes assenyala que gràcies a la vacunació la variant Delta Plus no provocarà una crisi com en les onades anteriors. Ho ha dit així en una entrevista a Ràdio Sabadell.
Però aquest canvi de soca de moment no ha afectat a l'eficàcia de les vacunes ni a la immunitat d'haver-lo passat. Per tant, el que normalment es diuen variants de preocupació, de moment arriba una i al cap d'un temps marxa.
En aquest cas, el cap del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí considera que la variant arribarà a Catalunya, però acabarà passant de llarg. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Cervantes també ha explicat que en els pròxims mesos la situació de la pandèmia pot tornar a empitjorar perquè farà més fred i estarem més tancats als edificis. De totes maneres, com que la majoria de la població està vacunada, la bona situació de la pandèmia es mantindrà. El que pot passar, però, és que les urgències es tornin a saturar, però per altres malalties, com és el cas de la grip. De fet, actualment el parc taulí comença a estar bastant ple.
La situació en aquest moment a l'hospital és la de qualsevol tardor-hivern, que vol dir molt complicada, perquè hi ha molts pacients, perquè manquen llits, perquè estem, diguéssim, no col·lapsats, però molt plens. En canvi, de malalts de Covid ens queden dos. un a la UCI i un a la planta.
En aquest sentit, Cervantes recomana que la gent vulnerable es vacuni de la grip, ja que fa un any i mig que no la passem i pot tornar amb més força que abans. També recomana que la gent gran o immunodepressiva es vacuni amb la tercera dosi de la Covid. En canvi, considera que no està justificada pels altres col·lectius o pels menors de 12 anys.
Els nens dels 12 anys cap avall, que és on menys s'havia estudiat, el risc de malaltia greu és molt petit i, per tant, per al seu benefici, probablement, si estan vacunats tots els grans al seu voltant, no caldria.
En el cas de la implantació del passaport Covid, el doctor creu que només s'ha d'imposar si així s'assegura convèncer els que encara no s'han vacunat.
Precisament la imposició del passaport Covid per entrar als locals d'oci nocturn sembla que està funcionant, però en canvi la seva implementació en l'àmbit laboral, com demanava la patronal Pimec, de moment sembla que no podrà passar de recomanació i es quedarà en prova PCR o test d'antígens pagat per l'empresa fins que no canviï aquesta normativa. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. La decisió sobre vacunar-se o no està emparada per la llibertat ideològica i el dret al propi desenvolupament de la personalitat. L'obligació de fer-ho, en aquest cas, aniria contra la norma. Ho explica Pere Vidal, professor col·laborador dels Estudis de Dret Laboral de la UOC, al programa El Cafè de la Ràdio.
L'únic que preveu la normativa laboral és que puguin recomanar o puguin oferir la possibilitat de vacunar-se, però el que no poden fer en cap cas és obligar. Això per començar. Llavors, el fet de que, per exemple, una empresa impedeixi als seus propis treballadors l'accés al centre de treball, al seu lloc de treball, i els obligui, per exemple, a fer teletreball o simplement que no els doni feina per no tenir la pauta de vacunació completa, doncs podria suposar, primer, una qüestió contrària a la normativa laboral, però és que també podria suposar una discriminació.
Si l'empresa assumeix el cost de fer PCR o test d'antígens, es podria plantejar la possibilitat de fer-ne ús. Però després hi ha un problema afegit amb la gestió de les dades personals sensibles.
El tractament de les dades de caràcter personal, en principi, les ha de fer personal especialitzat, no? Que està format específicament per poder fer aquesta tipologia de tractament de dades, que això també suposa una problemàtica, clar. Vol dir que no pot, per exemple, el teu jefe directe, doncs no pot disposar aquestes dades de forma, diguéssim, sense les garanties que exigeix inclús la pròpia Agència de Protecció de Dades i inclús hi ha alguna resolució de l'Agència Catalana de Protecció de Dades que va en aquest sentit.
En el cas d'una entrevista laboral no es pot preguntar a una persona candidata si està vacunada, com tampoc, per exemple, si es vol quedar embarassada. Vidal explica que imposar una vacuna ha de ser l'última opció.
Al final, quan estem tocant possibles drets fonamentals, diguéssim que hi ha d'haver-hi una proporcionalitat i sempre s'ha de mirar si hi ha opcions, no, que puguin arribar a la mateixa finalitat que busquem, que és la protecció, no, de la salut i evitar els contagis, amb altres mesures. Per exemple, en una tenda, doncs, l'empresa sí que els pot obligar, evidentment, a portar la mascareta, pot ficar pantalles, no? Pantalles davant de la caixa perquè la gent no estigui davant seu.
Perquè l'obligació sigui possible, caldria una nova normativa, però les mesures de prevenció contra el coronavirus sí que són una obligació per part de l'empresa en compliment del que ha dictat l'autoritat sanitària. Col·lectius, precisament com el sanitari o les residències, tenen un estatus especial en aquesta matèria.
El nombre de malalts oncològics i crònics que van a les urgències del Taulí arran d'un empitjorament de la seva malaltia s'ha reduït des del mes de febrer passat. La raó d'aquest descens és l'ampliació del servei d'atenció domiciliària de la unitat d'atenció paliativa. Concretament, ha passat d'estar operativa de dilluns a divendres en horari de matí a fer-ho de 8 del matí a 8 del vespre els 365 dies de l'any.
La coordinació de la unitat d'atenció paliativa, la doctora Teresa Ribot, assegura que aquest canvi d'horari ha estat fruit d'una necessitat.
La decisió era una mica una demanda bastant ja que ja estava present en determinades situacions que teníem. Heu de pensar que els pacients que empitjoren el cap de setmana n'hi han i que, per tant, es havia d'intentar donar cobertura a pacients que estiguessin descontrolats. Tenim pacients que se'ns descontrolen a la tarda, tenim pacients que se'ns descontrolen al migdia i tot aquest volum de pacients pensàvem nosaltres que ho havíem de fer d'una altra manera.
L'efecte ha estat immediat i aquests pacients només accedeixen a urgències en moments molt concrets. Ribot assegura que l'equip domiciliari ha sabut donar la tranquil·litat necessària a malalts i familiars.
Ens ajuden a que aquesta situació d'agudització o de descontrol es pugui atendre el mateix dia en el domicili, el qual pensem que de manera important rebaixa l'angoixa que aquestes situacions poden generar tant en el pacient com en la família.
Ara mateix la unitat d'atenció paliativa del Taulí situada a l'edifici de l'Albada atén una mitjana d'entre 25 i 35 pacients. A part d'oferir 21 llits d'hospitalització i atenció domiciliària, també fa un seguiment telefònic dels casos i compta amb la col·laboració de l'atenció primària.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Dos exalumnes de l'escola de flequer sabadellenca Andreu Llargués han quedat subcampions en el 8è Mundial del Pa, celebrat a la ciutat francesa de Nantes. Enric Badia i Marta San José han representat Espanya en el certamen, superant el repte que s'havien fixat de quedar entre els 6 primers classificats.
El tàndem de flequers han pujat al podi després de mesos d'entrenament per respondre el millor possible a les exigències del concurs. Enric Badia ho ha explicat en declaracions al programa Al Matí.
El consumidor no es pot fer una idea del que costa rissar tant un producte tan clàssic com pot ser un croissant o com pot ser una baguette. Per tant, primer vam tenir molt temps creatiu, proves, més proves, i a partir dels últims 3-4 mesos és quan comencem a quadrar temps, perquè és un altre requisit d'aquest concurs, entrar tota la producció en 8 hores.
Els flequers han hagut de representar en pa l'evolució de la fleca des dels seus inicis fins a l'actualitat. Badia ha explicat com ho han fet.
Vam escollir per representar-ho començar amb una base de llibres. Creiem que la formació, la documentació és la base del nostre ofici i és la manera de transmetre o de generació. I a sobre d'aquesta pila de llibres teníem un forn de pedra, com antigament hi havia amb molts forns, quan la gent feia el pa a casa, però el portava a coure al forn del poble, del barri, de la ciutat. D'aquest forn, si seguim pujant, trobem aquest molí que dius, que realment és una mica una de les peces principals de la nostra peça, de la nostra escultura. Era un molí clàssic, també un molí dels que es pot trobar aquí a Espanya, un molí blanc amb les hèlixs negres, amb sostre negre, bastant clàssic, però clar, donar aquest punt de detall de realisme en pa es valora molt.
La posició de subcampions els permet tornar a competir l'any que ve, en una ciutat encara per determinar.
El Vallès Occidental és la setena comarca amb més població de 25 a 64 anys amb estudis superiors. El 41,3% de la població és titulada en educació superior, per sobre de la mitjana catalana, que se situa al 41%. En canvi, estem per sota del terme mitjà a l'àrea metropolitana, que està per sobre del 44%, amb el barcelonès al capdavant.
Pel que fa als municipis, el Vallès Occidental té dues poblacions que lideren alguns dels rànquings en formació superior. Entre les poblacions d'entre 10.000 i 50.000 habitants, Sant Quirze del Vallès és el segon municipi amb més persones amb estudis superiors, el 57,9%, mentre que Badia del Vallès se situa en un dels índexs més baixos, amb un 18,9%. Entre els municipis de més de 50.000 habitants, Sant Cugat del Vallès, amb el 73,5%, és la ciutat amb més percentatge de població de 25 a 64 anys titulada en estudis superiors. Pel que fa al conjunt de Catalunya, el 31,8% de la població major de 15 anys té estudis superiors, segons dades del 2019 de l'Institut d'Estadística de Catalunya. En xifres absolutes són 2.065.692 persones. A l'altre extrem, un 17,7% de la població disposen com a màxim de titulació d'educació primària o inferior. Un 27,4% ha completat la primera etapa d'educació secundària i un 23,2% són titulats en estudis secundaris de segona etapa. En canvi, un 0,3% diu que no sap llegir ni escriure. Segons l'IDESCAT, els nivells educatius han millorat de forma ininterrompuda i cada generació ha assolit nivells de formació més alts que els precedents. D'altra banda, hi ha més dones que homes que han assolit estudis d'educació primària com a màxim, però el mateix passa amb les que tenen una titulació d'educació superior, un 33,1% de dones per un 30,4% d'homes. Això s'explica perquè les dones de les generacions més antigues accedien menys que els homes a la formació.
La cinquena edició del projecte Joves en Acció s'acosta al triple de xerrades de les inicialment previstes. De la vintena que l'Ajuntament de Sabadell n'havia planificat en un principi, s'ha arribat ja a les 52.
El consistori ha previst diverses accions per aconseguir que els joves de la ciutat es comprometin a dur a terme accions que estan contemplades en el futur Pla Local de Joventut. Ho ha explicat la tinenta d'alcaldessa de Feminisme, Benestar Animal i Participació, Marta Morell.
Teníem pensades fer 20 xerrades i finalment en farem 52 de xerrades a 9 instituts de la ciutat diferent i de barris diferents de la ciutat. Per tant, està molt bé que aquests programes doncs, tinguin aquesta bona acollida, perquè això voldrà dir que podem difondre realment els valors que nosaltres com a Ajuntament també volem fer arribar als joves.
La campanya per motivar els joves s'acompanya d'una cartelleria feta amb llenguatge proper i una imatge juvenil. La voluntat de l'Ajuntament de Sabadell és arribar als joves que voldrien fer un voluntariat en cooperació.
Fomentar que ells doncs, facin voluntariat actiu a la nostra ciutat, perquè els joves també els necessitem per fer aquesta transformació social. Els joves els necessitem per també tenir una ciutat més justa i una societat més igualitària, i pensem que és molt important, entre d'altres coses, també conèixer la feina que es fa, no, en els països del sud.
En la primera fase del projecte s'ha fet una prospecció amb les entitats del Consell de Solidaritat. Ho explica Elsa Rodríguez, cap d'àmbit d'acció socioeducativa de TAC.
Durant aquests 5 anys sempre hem volgut apropar la cooperació a les joves de la ciutat, i aquest any, sota el lema de cooperació de proximitat, el que volíem era donar un pas més enllà i poder apropar a les entitats que realitzen cooperació a la nostra ciutat. Per tant, això representa els ciutadans i ciutadanes que treballen per la cooperació de Sabadell a Sabadell, apropar-la a les joves.
Les entitats són Sid Mosquitia, la Lliga dels Drets dels Pobles, Agermanament sense Fronteres, Sonrises de Bombay i Taller d'Art, Cultura i Creació. D'aquesta manera han descobert que tenen dificultats per arribar als joves i també per incorporar-los. En la segona fase s'han concretat les xerrades a fer als nous centres proposats. Rodríguez recorda que la cooperació comença amb les entitats locals i anima a sembrar llavors que després es puguin recollir. La idea està finançada per la Diputació de Barcelona.
Avui també és notícia...
L'Ajuntament reparteix prop de 25.000 euros en subvencions per entitats veïnals de Sabadell.
En total són 16 les entitats beneficiades per aquestes ajudes, tal com ha aprovat la Junta de Govern local. Amb aquests diners, les associacions financien activitats que fomenten la convivència, la cohesió territorial i la promoció de festes populars, entre d'altres.
El Consell Comarcal ajuda una quinzena de pimes industrials a fer la reconversió cap a la indústria 4.0.
L'acompanyament forma part del projecte Impuls de la digitalització de les pimes industrials, tot plegat amb l'objectiu d'analitzar i identificar la necessitat de les empreses i definir un full de ruta amb les solucions per adoptar les noves tecnologies que ofereix el mercat. Des de la seva creació l'any 2019, el servei ha permès transformar una quarantena de negocis, la majoria de menys de 50 treballadors i amb un nivell baix de digitalització.
Enllestit el Pla de Senyalització d'Orientació de Terrassa.
La Diputació de Barcelona acaba de lliurar el document en el qual es marquen les directrius, tant pel que fa a la tria de pols d'atracció com itineraris i la definició de senyals a instal·lar. El pla actualitza el que hi havia vigent fins ara implementat el 2012.
En cultura ja són a la venda les entrades per veure Sergio Dalma en concert al Gran Teatre del Liceu. La vida, maravillosa i rica és la vida. El pròxim 9 de gener el cantant sabadellenc hi presentarà el disc Alegria, que inclou el tema que estem escoltant de fons i que s'acaba d'estrenar, La vida. Y atrapa sueños sin temor. Un escenari de luxe com és el Liceu, Dalma oferirà al seu públic les noves cançons carregades d'energia positiva i bones vibracions. Un disc que es publicarà en poques setmanes, el 19 de novembre. Un treball a punt de sortir del forn, amb el qual l'artista de Sabadell tornarà a connectar amb els seus seguidors després de l'èxit de la gira anterior, Trenta y Tanto, que també ha fet parada, recordem, aquest mes d'octubre a la Faràndula.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
La restauración vive un momento de transformación y nuevas oportunidades. ¿Cómo va a cambiar este sector? ¿Qué tendencias se apuntan para el futuro?
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Quant de temps ho portaves esperant? Per fi Xiaomi a Sabadell! Xiaomi és més que telefonia. Disposem d'un ampli catàleg de productes que podràs veure directament en la nostra botiga oficial Xiaomi Sabadell. Smart TV, patinets, purificadors, llums, tablets i moltíssims productes per automatitzar la teva llar. Estem a Rambla 72. Vine a Xiaomi Sabadell. Et volem conèixer. Per fi Xiaomi a Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
El govern espanyol aprova la llei d'habitatge que permet declarar zones tensades.
La decisió arriba després d'un any de bloqueig pel desacord entre PSOE i Unides Podem i les crítiques dels col·lectius d'habitatge. La norma permetrà limitar el preu del lloguer. Els petits tenidors també hauran de congelar preus i gaudiran de beneficis fiscals si els redueixen.
El Tribunal Constitucional tomba l'impost de la plusvàlua.
Els magistrats consideren que aquest tribut cobrat pels ajuntaments en la venda d'habitatges es calcula a partir d'una fórmula incorrecta. El tribunal determina que no es pot obligar al pagament si no hi ha hagut increment real del preu del terreny. La normativa actual d'aquesta llei va ser aprovada pel govern de José María Aznar l'any 2004.
La reunió entre els socis del govern espanyol per abordar la reforma laboral en plaça seguir negociant.
La trobada entre PSOE i Unides Podem pretenia trencar la crisi sobre aquest tema. El pacte de govern incluïa la derogació de la reforma laboral del PP del 2012 i les dues formacions s'han de posar d'acord per pactar les bases d'una nova llei.
Brussel·les qüestiona que la proposta d'Espanya contra l'augment del preu de l'energia sigui la millor alternativa.
Així ho ha expressat l'eurocomissari d'Energia, Kadri Simpson, que no veu clar com funcionaria un sistema amb diferents preus ni si seria millor que l'actual. Un sistema, recorda, que assegura el subministrament a totes les llars.
Esports.
El capità del centre d'esports, Aleix Coc, ha donat la cara davant la delicada situació per la qual passa l'equip per l'Equinat. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Què és el que ha dit el tarragoní?
D'entrada, ha reconegut que amb la crisi que pateix el Sabadell, personalment no estan sent uns dies fàcils, i més si ell té la responsabilitat de capitanejar l'equip. Però tot i que els resultats no estan sortint i que plantilla, cos tècnic i parcel·la esportiva estan cada cop més qüestionats, Coc considera que la millor recepta és la d'aferrar-se a la mateixa filosofia dels últims temps per poder revertir la situació.
Doncs estem amb aquesta idea doncs, a mort, perquè bueno, també els que portem més anys sabem que dona els seus fruits. Bé, tenim un ascens a la segona divisió i bueno, al final és seguir, ser una mica tossuts i seguir amb aquesta línia, no? I no parar. Així que nosaltres ho seguirem intentant fins al final, fins que ja no es pugui més.
Coc va ser realment un dels pocs jugadors que no va quedar assenyalat a la decebedora primera part disputada a l'Estadi Balear. El defensa, recordem, es va haver de retirar per problemes estomacals, tal com ha confirmat ell mateix al programa Hotel Suís. No tindrà problemes per estar disponible diumenge contra l'UCAM Murcia en un partit rellevant per al futur del Sabadell i amb la incògnita de saber com rebre la gent l'equip a la nova Creu Alta.
El partit contra el Saluqueño també veníem d'una dinàmica negativa i van reaccionar molt positivament. O sigui, perquè nosaltres vam anar des de sac d'inici a pel partit. I bueno, nosaltres és el que intentarem aquest diumenge, no? Que la gent segueixi una mica la dinàmica aquesta, la línia del partit contra Saluqueño, que ens animi durant els 90 i pico minuts que dura el partit, perquè nosaltres ho notem. Al final, quan l'àrbitre pita el final, doncs bueno, que cadascú tregui les conclusions i que reaccioni com vulgui, no?
D'altra banda, avui ha aparegut una pintada als voltants de l'estadi demanant la dimissió de la directiva, coincidint amb el dia de descans de l'equip d'Antonio Hidalgo.
Més futbol, el juvenil A del Mercantil ha començat de forma immillorable la seva temporada preferent. Després del descens al curs passat, ara és líder del seu grup i busca tornar a Lliga Nacional. És una informació amb la veu del nostre estudiant en pràctiques, Xavi Colomer.
5 victòries en 5 partits és el balanç del Mercantil fins al moment, en els quals ha marcat 13 gols i només n'ha encaixat un. Precisament va ser aquest passat cap de setmana en la victòria per 1-2 al camp del Jabac B. Tot i aquests registres immaculats, els resultats mostren que les coses no són tan fàcils com semblen. Si bé a casa el conjunt blaugrana ha resolt els seus partits amb golejades, com a visitant tot han estat resultats molt més ajustats. Marc Xalabarder, tècnic del conjunt mercantilista, avisa que aconseguir l'ascens no serà un camí fàcil.
Òbviament que acabarem perdent punts nosaltres, Sant Cugat, Segre, perquè la lliga, com bé et comento, és molt igualada, és molt competida. I tard o d'hora acabarem perdent punts, això en som conscients. Per exemple, aquesta setmana va ser la primera que vam començar perdent, vam encaixar el primer gol, no? I no tot serà un camí amb una alfombra vermella i flors per allà, o sigui, serà complicat, ho tenim clar. Llavors, l'inici ha sigut molt bo, però tenim clar que el camí hi haurà moltes muntanyes, haurem de pujar molt, haurem de baixar, i això serà molt, molt llarg, molt complicat, i bueno, ens hem de mantenir units i seguir treballant com ho estem fent amb els peus a terra.
Les 5 victòries han col·locat el Mercantil com a líder de la categoria, empatats a punts amb el Sant Cugat, que també suma 5 de 5 i promet complicar les coses fins al final, en una categoria en la qual només aconsegueix l'ascens el primer classificat. El pròxim partit serà aquest diumenge a 5:15 contra el Manresa B.
De l'alegria del Mercantil, el grapat de derrotes que han patit bona part dels principals equips de la ciutat, per exemple, Sergi, els tres que juguen a la segona B de futbol sala.
La més contundent va ser la de l'Escola Pia a casa per 0-6 contra el Mataró, un dels clars candidats a l'ascens. Jordi Cerdà, jugador de l'equip, creu que va ser un resultat més exagerat del que es va veure a la pista.
Ens anem fotuts del partit perquè, clar, és un resultat de 0-6 a casa, no marques. Primer partit que podia entrar més gent a dins de Can Colapi, i això pues, fa mal. Però realment, si tu mires el partit, potser no era just ni un empat ni victòria nostra, però sí que un resultat bastant més ajustat, ja que 0-6, doncs realment crec que queda molt com un resultat molt avoltat i que no fa justícia al que es veu a la pista.
La Pia es queda amb 7 punts a la taula, 3 més que el Club Natació Sabadell. Els nedadors van perdre per 5-2 a la pista del Segorbe en un partit per oblidar. El 2-0 en contra va venir d'unes mans precedides pels castellonencs, i el 3-1, com explica el tècnic Borja Burgos, a pocs segons del descans.
Fem el 2-1 i, com bé comentes, la falta de, crec que són 5 segons o 6 segons, encaixem el 3-1, que jo crec que ja va ser, no sé si definitiu, però sí que va marcar molt el partit, perquè si surts 2-1 al descans, anímicament pues, també reforçat per haver escurçat distàncies, jo crec que haguéssim tingut més opcions, i va ser tot el contrari. Surts també anímicament, pues, bueno, aquest 3-1 a falta de res, t'enfonsa una miqueta més i va ser complicat. La veritat és que sí que va ser un altre gol determinant.
I finalment, l'Escorial continua cué, sense estrenar el caseller després de la derrota 1-6 contra el Ripollet. L'entrenador dels Marinals, Francis Barragán, explica quin és l'estat anímic dels seus jugadors.
Antes de los partidos están bien ellos. El tema está cuando pasa en medio de los partidos. Cuando ya en el medio del partido ya vemos que lo que hacemos no nos sirve o no nos da para conseguir lo que queremos, es cuando peor lo pasamos. Sí que es cierto que luego durante la semana, los grupos de WhatsApp, los entrenos y todo, la actitud es muy buena. Ahí no se les ve decaído, pero sí que es cierto en el partido, durante el partido, cuando vemos que, lo que comentábamos antes, que las ocasiones esas no entran, son cuando parece que ya damos, que es cuando empezamos a bajar la cabeza y a tener esa desilusión.
Un esglaó per sota, tercera nacional, el grup Gerraona es va retrobar amb el triomf després d'imposar-se per 2-1 al Gràcia.
Amb aquesta excepció raonista, tampoc hi va haver sort a la Superliga 2 de voleibol, i això que els dos sèniors del Natació Sabadell van fregar la primera victòria, però es van quedar amb la mel als llavis.
Tots dos van perdre el tiebreak, els homes a la pista del Muro Balear i les dones a la del Sòria. Perdre per 3-16-2 suposa almenys sumar un punt, i moralment la sensació d'haver competit, però amb un contrast de regustos. Així valoren les ajustades derrotes David Martín, entrenador interí del masculí, i Berta Caral, jugadora del femení.
Decisions clau dels àrbitres que no estem gens d'acord, dels dos són en contra nostra i que són fonamentals. Clar, en 3 punts, 2 decisions, doncs són moltes. Evidentment, nosaltres podem fer algunes coses millor, però quan el resultat és 3-2 i 15-13, 2 detalls en els últims 3 punts són molt importants.
Tots els altres partits que els estàvem lluitant fins al final, que no aconseguíem tenir un set o aconseguir fer el punt o emportar-nos un punt o els 3 directament, doncs home, és bastant gratificant. Sí, bastant gratificant per tot l'equip, perquè jo crec que l'equip ho necessitava.
Recordem que Martín substitueix Jordi Fernández a la banqueta durant unes setmanes per la baixa per paternitat d'aquest últim. El club, per cert, ha perdut els 2 partits al tiebreak i per 15-13 al 5-7, així que suma 2 punts a la taula. En el cas del femení, les d'Alberto Avellaneda van poder estrenar per fi el caseller després de 3 jornades.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Fins aquí el Notícies Vespre d'aquest dimarts 26 d'octubre. Recordeu que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web radiosabadell.fm, amb actualitzacions a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 10 amb els butlletins horaris. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
tornar a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.